Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on rememorem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i m'acompanya en Jordi Creus, historiador i editor de Sapiens. Jordi, què tal? Com estàs?
Molt bé, Anna Priscila.
Cap on tens pensat portar-nos avui, a veure?
Avui viatgem fins al 31 de desembre de l'any 1229, el dia en què Jaume I conquereix Medina Mallorca, la capital de Mallorca, i comença a ser conegut com el Conqueridor.
Això del renom és important, eh? És un detall important perquè quedarà lligat al teu nom per l'eternitat.
Sí, mira, a finals del 1229, d'aquest mateix any, sí, el regne de Lleó i regne Alfons IX, conegut amb el nom del Babós.
No et preguntaré, Jordi, d'on li treuen aquest Babós, eh? Bueno, això ja, que la gent s'ho busqui pel seu cantó. Escolta'm, però per avui, abans de començar, necessito un titular.
Doncs mira, Jaume I, segons alguns, l'artífex dels Països Catalans, segons uns altres, el primer que se'ls carrega.
Tenim feina. Viatgem?
Viatgem.
Guifré, el català més pelut de la història, amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà, una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
El món. Inicis del segle XIII. El 1209 es funda la Universitat de Cambridge, el que no sé és quan comencen a fer aquells estudis que cada dos per tres surten en titulars, eh? Segons un estudi de Cambridge, no sé què, no sé quantos.
Parlant d'universitats, el 1229 els estudiants de la Universitat de París fan vaga. Tot ha començat amb una bronca en una taverna i acaba amb diversos estudiants morts a mans de la guàrdia de la ciutat. La vaga dura més de dos anys.
Aquests sí que saben fer vaga, tu. Però escolta'm, deixa'm parlar de sucre, perquè es veu que en aquesta època puja molt el consum de sucre a Europa. Aquí es portava la mel, però per influència musulmana, el sucre, el gran futur enemic dels dietistes, és cada cop més popular.
I també és el principi del segle XIII, quan un jove italià que es diu Leonardo de Pisa publica Liber Abaci. Ell és el responsable de la introducció de la numeració àrab a l'Europa cristiana.
Ah, mira, així que si algun dia ens han posat un zero, li devem a ell, eh? Moltes gràcies.
I parlant de llibres, pel viatge d'avui és important recordar que una de les fonts principals que expliquen les gestes de Jaume I és el rei mateix, que és l'autor de la primera autobiografia d'un rei medieval, el Llibre dels Fets.
Inaugurant la tradició de català que es fa famós, català que treu llibre. Jordi, en el capítol anterior, dedicat a la batalla de Muret, vam explicar, com ho diria jo, la peculiar manera en què els pares de Jaume, Maria de Montpeller i Pere el Catòlic havien engendrat la criatura.
Una criatura que s'havia de dir Pere, com el pare, però segons explica el rei mateix al Llibre dels Fets, la mare, Maria de Montpeller, rebotada com està amb el seu home, opta per fer encendre 12 ciris amb els noms dels 12 apòstols. L'últim ciri que s'apaga és el que porta el nom de Jaume, d'aquí el nom i d'aquí l'enrabiada de Pere el Catòlic.
Ah, mira, escolta, ara que tenim aquestes americanades de, no sé si tu ho saps, això, el gender reveal, els baby showers i totes aquestes històries, podríem posar de moda aquesta manera de decidir els noms de les criatures. Què et sembla?
Millor que no donis idees.
No? Val, ja està. Però vaja. Ja hi ha prou coses.
Anem al gra. No tenim temps de repassar totes les peripècies de Jaume fins a la conquesta de Mallorca perquè el xiquet té una vida amb més girs de guió que una telenovela turca. Però sí que direm que no tindrà una infantesa fàcil. Queda orfe aviat i en mans de la persona que li ha matat el pare, que té tela, Simó de Montfort. Mm-hmm. Quan el papa ordena que se'n torni cap a casa, l'eduquen cavallers templers al castell de Montsó. Jaume I puja al tron amb 9 anys, una situació ideal perquè els nobles intentin aprofitar-se de la feblesa d'aquell noi. Als 13 anys el casen amb Eleonor de Castella, que en té 4 més.
O sigui, 13 anys i ella 17-18, eh? Aquí hi ha una diferència d'edat bastant important, sobretot tenint en compte que ella és molt, molt petitet. De fet, al Llibre dels Fets, ella en parla. Diu que un any estiguérem amb ella, amb Eleonor, evidentment, que no podíem fer això que els homes han de fer amb llur muller, car no havíem l'edat. O sigui, per tant, durant un any, res de res.
Res de res.
Però, Jordi, anem al que anàvem, centrem-nos en Mallorca. Quin interès té Jaume en aquesta illa?
Què vols, a veure, una versió bonica o vols una versió real?
Home, sisplau, la bonica per començar.
Crec, i només crec, que va ser Jacint Verdaguer qui va escriure que un dia molt clar el rei Jaume va pujar a Montserrat.
Ai, que bonic.
I des d'allà, a l'horitzó, va veure l'illa de Mallorca. I se la va quedar mirant una estona fins que una veu, la de la Mare de Déu, li va demanar que la conquereixi als sarraïns.
Bonica, tenies raó. I ara la real.
Bé, la real és que el dia 17 de novembre de l'any 1228, el patró de Galeres, Pere Martell, un senyor molt important a l'època, organitza un sopar a Tarragona on convida al rei i a nobles catalans molt importants.
Val.
Per què els convida? Doncs perquè els vol explicar el seu pla per conquerir l'illa de Mallorca i acabar d'una vegada amb els segrestos de vaixells catalans que se succeeixen de manera periòdica. Jaume I s'entusiasma, el rei necessita una gesta que el reafirmi com a líder i permeti d'una vegada per totes imposar-se amb aquells nobles que no paren de tocar-li la pera.
Clar, i tot el merder aquest amb vaixells que no poden negociar pel Mediterrani perquè hi ha gent que ho atura, hi ha musulmans que ho aturen. No sé si és la primera vegada que des de Catalunya s'intenta conquerir Mallorca.
No, no és la primera vegada. Hi ha un invent d'un avantpassat de Jaume, que és el comte de Barcelona, Ramon Berenguer III.
Ui, anem enrere, eh?
Sí, anem enrere, però Ramon Berenguer III ataca l'illa, desembarca l'illa, la saqueja, però no la conquereix. I, de fet, la conquesta de l'illa de Mallorca també és un pla del pare de Jaume I, el nostre Pere el Catòlic, però la seva mort a Muret, que vam explicar l'episodi passat, no li permet portar a terme el pla.
Sí, la Palmes ja, tots els plans que tenies futurs ja no existeixen. Ens trobem en aquest sopar a Tarragona, on es posen les bases per la conquesta. Allò típic, no sé si és això, Jordi, que t'animes amb el vi i acabes prometent als col·legues que envairàs Mallorca. Allò de l'aguanta amb el cubata.
Sí, però una cosa és aguantar el cubata i l'altra és complir les promeses.
Sí, clar, sí.
I Jaume comença a buscar els recursos i el suport necessari per tirar endavant la conquesta. Aquí, per això, cal apuntar que amb aquest suport no hi hem de buscar els aragonesos.
Aquí no hi són.
No hi són. Tot i que el rei, Jaume I, és rei dels catalans i aragonesos, la conquesta és un fet purament català. Els aragoneses, que tenen més interès en la conquesta de València, no s'involucren en l'expedició.
Suposo que, escolta'm, les vacances d'estiu s'han de planejar amb temps, llavors ells estan planejant tenir Benidorm en un futur.
Sí, doncs potser sí que és ben bé això. La noblesa aragonesa vol una sortida al mar i decideix no involucrar-se en aquest intent de conquesta. Quan arribi el moment de València ja serà una altra cosa, però ara estem al procés de conquerir Mallorca.
Sí, no ens atabalem, no anem massa lluny. A veure, l'expedició, això ho sé jo, que ja saps que sóc de terres del sud, l'expedició surt de Salou i allà hi ha un gran monument que ho recorda tota la gent que passegem per allà de tant en tant.
A veure, Napris, hi ha tantes naus,
sí,
que ocupen un gran espai del litoral. Surten de Salou, però també de Cambrils i també de Tarragona.
De tot arreu,
entre el 4 i el 5 de setembre, salpen uns 150 vaixells,
hosti,
que no és poca cosa. A bord hi porten més de 1.500 cavallers, els cavalls respectius, i 15.000 peons. Entre ells també uns pocs milers d'almogàvers, que com sabem és l'exèrcit de mercenaris que serà crucial a les conquestes catalanes per la Mediterrània.
Sí, els almogàvers, Jordi, que els tractem en profunditat a l'episodi que dediquem a Roger de Flor i a la seva campanya per Bizanci. Però continuem aquí perquè ens estem dirigint cap a Mallorca des de Salou, Tarragona, Cambrils. Què els espera als catalans quan arribin a Mallorca, Jordi?
Doncs mira, primer que res, el governador Abuyaya al capdavant de milers de soldats que defensen l'illa. Pensa una cosa, els musulmans ja fa més de 300 anys que hi són.
Clar, ja, són molts anys, això, tu.
Escolta,
és casa seva.
I moltes generacions, és casa seva, evidentment. Ara bé, el problema de viure en una illa és que hi ha molts llocs on desembarcar. Tu, abans d'entrar aquí a l'estudi de gravació, m'has dit que Mallorca té forma de cap de gos.
Sí.
Doncs bé, si Mallorca té forma de cap de gos, podríem dir que les forces catalanes de Jaume I desembarquen a la zona de la Boca.
Val? Mira, m'agrada que em facis aquesta panoràmica, perquè així m'ho imagino molt bé.
Sí, llavors arriba el primer xoc amb les forces musulmanes, a prop de Santa Ponça, però la batalla important, la decisiva, arriba el 10 de setembre a Portopí. En aquests dos casos, Jaume I surt vencedor i les tropes del governador es refugien a la ciutat, a Medina Mallorca, que és ben a prop.
Bueno, Jordi, Medina Mallorca, que és evidentment com l'anomenen els musulmans, però que anteriorment els romans l'havien anomenat Palma, els catalans s'hi referiran com a Mallorca fins al decret de Nova Planta, inicis del 18, que tornarà a ser Palma. I ara, deixa'm dir-te que erròniament molta gent ni diu Palma de Mallorca, no? Que és com si nosaltres diguéssim Barcelona de Catalunya. És Palma, no? Sí, és a Mallorca, no cal dir Palma de Mallorca.
Sí, pels mallorquins, sobretot els que són de la part forana, que diuen ells, és simplement ciutat.
Val, doncs ciutat, escolta'm, ciutat. Estem davant de ciutat i em dius que som a mitjan setembre, però la data clau, que hem comentat inicialment, és el 31 de desembre d'aquell any. Encara falten dies per arribar a la conquesta definitiva.
Sí, perquè hi ha un setge llarguet. El primer que fa Jaume I és situar el campament al costat de la Séquia, Per què? Per tenir aigua. I perquè estigui prou lluny de les muralles perquè no el sorprengui l'enemic amb un atac sorpresa com li va passar al seu pare a Muret, tal com vam explicar al capítol anterior.
A qui em va prendre, no?, dels errors del pare.
Em va prendre molt. A més, i també a diferència del seu pare, ordena fortificar el campament.
Ara.
Entre les armes que porta Jaume I des de Catalunya destaquen tres grans trabuquets de contrapès, cadascun amb el seu nom, l'Arnaldàs, el de Marsella i el del Rei. Són unes armes molt poderoses per l'època, ja que poden llançar projectils massissos de fins a 150 quilos a una distància de 300 metres.
Hosti, fer moure 150 quilos, Déu-n'hi-do. I els musulmans com reaccionen davant de tot això?
Bé, ells, Medina Mallorca té unes muralles molt altes que els protegeixen, i això no és poca cosa. També diuen les males llengües que els musulmans fan servir presoners cristians com a escuts humans, i que, de fet, Jaume I reacciona llançant els caps tallats d'un nombre important de presoners musulmans fins a l'interior de la ciutat com a resposta. En aquella època, com ara, la guerra psicològica també era molt important.
Sí, que et trobes allà un cap tallat al mig i no deu ser gaire, gaire agradable. Escolta'm, però aquí és el moment en què els cavallers, en què Jaume I diu als seus cavallers aquella frase que és «Vergonya, cavallers, vergonya!».
És una frase preciosa, no està clar que la digués mai, però el que es diu, aquesta frase se li atribueix al rei durant la crucial batalla de Portopí. Per tant, abans, es veu que els nobles s'ho miraven des de lluny i el rei els va cridar «Vergonya, cavallers, vergonya!» per esperonar-los i que entressin d'una vegada a la batalla.
Vinga, va! No, nois, no us ho mireu. Però escolta'm, hem deixat enrere Portopí, ja estem al setge de Medina Mallorca. Jaume I entra a la ciutat el 31 de desembre, mentre tothom avui en dia ens preparem per passar l'última nit de l'any. Ell, el 31 de desembre del 1229, entra a Medina Mallorca. Què passa aleshores?
Bé, doncs ja t'ho pots imaginar, una gran matança, terrible, dies i dies de saquejos i de matances de musulmans. Ara no pensem que la conquesta de l'illa s'ha acabat. Molts musulmans fugen cap als castells del centre i del nord de l'illa. Ara bé, la població que no fuig ni són morts, són fets esclaus.
Aquí no se salva ningú, eh? I en Jaume I, què fa el primer dia del 1230? Jo què sé, menja una ensaïmada per celebrar-ho?
Doncs mira, parlant d'ensaïmada, no hi pot faltar la inevitable llegenda relacionada amb Jaume I. Es diu que després de la conquesta de la ciutat, un pastisser jueu en va donar una al rei.
Ostres, jo et feia la broma, Jordi, pensant-me que em diries que no, però val, hi ha una llegenda que parla d'això. El que no acabo d'entendre... A veure, les ensaïmades es fan amb saïm, que és greix de porc, i un jueu li dona una ensaïmada a Jaume I, que no en poden menjar, en teoria, no?, de greix de porc, vaja.
Certament, però la llegenda diu que era amb greix d'un altre animal.
Ah,
la recepta original.
Ah.
Però estic d'acord que té molt poca credibilitat. És clar que hi ha una altra versió de la llegenda que diu que l'ensaïmada té un origen àrab perquè té forma de turbant.
Carai, tu, aquí sempre hi ha una resposta per un cantó o per l'altre. A veure, a part de menjar ensaïmades per esmorzar, què fa el rei Jaume a partir d'aquí?
Es queda a Mallorca fins al novembre de l'any 1230, i llavors fa el que ha de fer, la repartició de terres entre els senyors que l'han acompanyat. Per alguna cosa l'han acompanyat.
Clar,
no. De turisme.
Clar.
S'han acompanyat per aconseguir unes terres. Pensa que aquesta és una guerra d'extermini que dura temps, i com et deia, els habitants de l'illa que no han estat morts han estat esclavitzats. Per tant, allà no hi queda ningú, i Jaume I hi porta catalans per poblar la terra. Venen de diverses zones litorals, però la majoria són empordanesos, i d'aquí doncs l'article salat típic de la zona.
Clar, home, i ara em fas pensar que a Mallorca hi ha un matrimoni de Barcelona. Ell es diu, bueno, n'hi ha molts, n'hi ha diversos, però vull dir el que ens interessa, un que ell es diu Isabel d'Erill i ell, aquí ja hi ha una petita pista, Ramon Amat Llull, que no acabem de saber si ha lluitat a la conquesta o només hi ha posat diners, o només hi ha posat calaram, però fos com fos, després de poc temps de la victòria, Isabel pareix un xiquet que acabarà sent molt important per nosaltres, per la nostra cultura. Evidentment estic parlant de Ramon Llull.
Llull, el que es considera el pare de la literatura catalana. En lloc d'emprar el llatí, que dominava a la perfecció, naturalment, Llull va ser el primer europeu a escriure sobre les contradiccions de la vida i del pensament en general en una llengua vulgar, que en el seu cas era el català.
Doncs mira, gràcies, senyor Llull. I escolta, què passa amb les altres illes?
Comencem per Menorca, que té un governador que, veient el que està passant a Mallorca i el que els hi ha caigut al damunt, es menja l'orgull i se sotmet voluntàriament al rei fent-se vassall de Jaume I. Això demora la conquesta gairebé 60 anys fins als temps del net de Jaume I, Alfons III.
Veient el que tenia davant, no m'estranya que cotés el cap aquell senyor, eh?
Sí, i les Pitiuses, és a dir, Eivissa i Formentera, són conquerides l'any 1235, per tant, molt poc després de la conquesta de Mallorca. Però no les conquereix el mateix rei, sinó l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí, que és un home força batallador que ja havia participat a la conquesta de Mallorca.
Mira, no sé si aquest senyor batallador, si aquest Guillem de Montgrí estaria gaire content amb l'Eivissa actual, l'arquebisbe. Però Jordi, a veure, per anar acabant, perquè no tenim gaire temps més, què representa la conquesta de Mallorca per Catalunya i pel seu rei?
Sobretot pel seu rei, és un moment molt important, sobretot pel que fa a la consolidació del seu poder. Li ha costat molt establir una relació de superioritat amb els nobles. No oblidem que només té 21 anys.
21 anys, el tio. 21 anys, ostres.
I amb aquesta victòria, els nobles el veuen com el líder guerrer efectiu. Com un home al qual realment hem de creure, que és una cosa crucial a l'època medieval, doncs, perquè les coses puguin anar bé.
Doncs mira, jo ja et diré que, clar, normal, veient l'èxit de Mallorca, no m'estranya que després diguin «Escolta, ens animem en València, o què?».
Sí, però aquesta és una campanya molt més llarga i molt més dura, eh?
Ah, vaja, va ser més fàcil Mallorca. Jaume I, possiblement, és la gran icona de la història de Catalunya, però hi ha un cantó fosc en tota persona. Què no ens agrada de Jaume I?
Bueno, deixem primer dir que les conquestes de Mallorca i València l'han fet passar a la història, i això és evident.
Sí.
Jaume I segurament és el català més reconegut actualment de la història. Sempre que es fan concursos, sempre que es fan eleccions de personatges històrics, sempre guanya Jaume I. Sense les conquestes de Mallorca i València, evidentment no guanyaria. A més, hi ha una cosa decisiva. On seríem ara sense Tomeu Penya?
Home.
Sense Raimon?
Home.
Sense Rafael Nadal? Sense Camilo VI? On seríem? Però, efectivament, com tu deies, va fer coses molt polèmiques. Si han parlat de tot el que va fer a la guerra, de permetre el saqueig de la pobra gent de Mallorca, com ho va fer. Però, a més, va fer altres coses molt polèmiques, com arrencar la llengua al bisbe de Girona després d'acusar-lo d'haver revelat un secret de confessió seu, o escanyar amb les seues pròpies mans un noble aragonès que l'havia xulejat.
Vaja, que s'havia d'anar en compte, amb Jaume I. A més, sempre s'ha dit que era un xicot guapot, que era molt guapo, i de mans no n'hi van faltar. No sé si tantes com el pare, però no n'hi van faltar.
Les cròniques, clar, que estan, diguéssim, que no diran mal del rei, deien que era una persona un pam més alt que els altres i que era una persona molt bonica, molt guapa. Certament, no li van faltar ni dones ni amants. Va tenir tres esposes, Elionor de Castella, amb qui va tenir un fill, Violant d'Hongria, amb qui en va tenir 10,
Mare
i
meva.
Teresa Gil de Vidaure, que el papa va considerar dona legítima, malgrat que només hi havia un acord verbal, amb qui va tenir 2 fills més.
I entremig de tanta esposa, quantes amants trobem per aquí?
Doncs una munió. Sibila de Saga, Aurem Viaix d'Urgell, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandis, Guillema de Cabrera, Berenguera Alfonso, amb les quals va tenir un sarpat de fills més.
Però espera, perquè hi ha un altre aspecte on els historiadors també consideren que Jaume s'hi va lluir i de valent, Jordi.
Sí, amb dividir les seues possessions al testament. En Jaume viurà molts anys per l'època, fins al 68, i deixarà Catalunya, l'Aragó i València al seu fill Pere, del qual parlarem al pròxim capítol, Pere el Gran, i Mallorca i l'actual Catalunya Nord al seu fill Jaume. I això no deixa de ser una manera de debilitar el conjunt. I encara hauria pogut ser pitjor, perquè Jaume I feia testament contínuament. I va haver en un d'aquests testaments que dividia les possessions entre 3 fills. Passa que un, Alfons, va morir abans que ell. Podem dir que Jaume I és el pare dels països catalans, però també el primer que se'ls carrega.
Bueno, clar, allò que trobem tan injust nosaltres, no? A vegades que passa que s'ho queda tot l'hereu, ara ja no tant, però abans a Catalunya era així, aquest, Jaume, pensa en els seus fills, ho reparteix, tot i que, clar, el futur d'una nació no depèn de nosaltres i en el seu cas sí que estava a les seves mans, això. Bueno, Jordi, ràpidament, acabem amb una mica de celebració, va. A Mallorca, com recorden el 31 de desembre?
Doncs amb la festa de l'estandard o amb la festa de la conquesta, digue-li com vulguis, i aquesta no és una invenció recent, com tantes altres, perquè poc després de la conquesta de Mallorca ja se celebrava la festa de l'estandard a Mallorca i es comença a celebrar a Jaume I com un gran heroi nacional.
Doncs mira, si et sembla bé, ens quedem aquí de festa una estoneta, que la preferim a la batalla i als caps tallats. Posem fre de mà i tornem cap al present amb la nostra màquina del temps.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la pròxima.
Salut.
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Eliseu Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.